però no es volia, bueno, no es volia desprendre, perquè diu que ella s'havia sacrificat molt per ell durant molts anys i que ara, doncs, que s'havia de quedar amb ell. Però, bueno, sort que es va solucionar.
I confieu que pugui arribar a tenir relació amb altres micos de la seva espècie, que pugui tenir aquesta interacció, o és massa tard per tornar-lo a afegir dins d'un grup?
Mira, amb un grup gran, els caputxins viuen amb grups grans, no podria. Però el que nosaltres ara pretenem és que refagi una mica, perquè, a veure, està dèbil, i després, doncs, si portar-lo en algun lloc que hi hagi un vellet o una velleta com ella, com ell, i que es pugui almenys estar amb una altra de la seva espècie.
M'imagino.
És almenys que podem fer per ell, pobret.
M'imagino que casos com aquest, per sort, són molt excepcionals, no?
No ho són, d'excepcionals. Ah, mira,
no són excepcionals? Catalunya... És a dir, no, hi ha més casos com aquest?
Sí, creiem que a Catalunya no en queda. Poden quedar titis, sí, que són més petits, i això encara n'hi ha, eh? Però, per exemple, pel sud d'Espanya, per la Comunitat Valenciana, per les Illes, Canàries, i això encara n'hi ha, eh? Encara n'hi ha de primats.
Però aquí a Catalunya creu que no, eh?
No. Jo diria que no. Diria, però clar, aquest ha estat 30 anys, saps? Mm. I vull dir, nosaltres vam rescatar una ximpanzé, que és, amb una ximpanzé és molt més gran, que tenia 10 anys i ningú l'havia denunciat, i havia estat 10 anys en una casa.
Clar, i en aquest cas, llavors, ningú, cap veí, cap familiar, no havia fet un crit d'alerta de dir aquesta persona té engaviat aquest animal?
Bueno, sí, ja fa anys, és que jo em sembla que va sortir fins i tot en un programa d'aquell del Fran de la Jungla. Vull dir que ja se sabia, el que passa que, bueno, a vegades, doncs, coordinar-ho tot, doncs, costa, saps? I bueno, ara, per sort, doncs, bueno, encara l'hem pogut treure bé, i esperem que el puguem...
Que pugui tenir un final de vida com a molt una mica millor.
Sí, la veritat, pobret.
Olga...
Però avui ha estat molt bé, i ha menjat molt bé, i ha començat a vocalitzar, ho inspeccionava tot, i bueno,
doncs,
estem molt contents.
Ens n'alegrem. Olga Feliu, directora de la Fundació Mona Veterinària i també experta en primatologia. Moltíssima sort amb aquest cas. Que vagi molt bé. Una abraçada. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
És que gairebé que no calen comentaris per un cas com aquest. Sort que diu que creu que no hi ha més casos a Catalunya, però sí que n'hi existeixen, tot i que aquest ha estat ocult 35 anys, i també el paper de les administracions, no? Que si això havia sortit en programes, s'havia denunciat, i ningú ha fet res durant tots aquests anys perquè això, doncs, se solucionés. En fi, va, deixem aquí la tertúlia que avui hem fet amb el Rafa Garrido, la Laura Aznar, la Maria Vila i el Josep Manel Silva. Gràcies als quatre. Ens veiem d'aquí uns dies.
Va, i disculpem.
Va, vinga. Dijous que ve serà millor.
Va,
vinga. Que vagi bé. Bona nit. Les 10 i 3 minuts. Actualitzem la informació. Bona nit.
Bona nit.
Que és el més destacat a aquesta hora.
Que Catalunya i l'amnistia marquen la recta final de la campanya electoral a Galícia. Aquest vespre hi han desembarcat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso, que han aprofitat els mítings per parlar sobre la carpeta catalana. El president espanyol i la presidenta de la Comunitat de Madrid ho han fet d'aquesta manera.
Por la mañana negociando amnistías e indultos con los independentistas y por las tardes manifestándose en contra de esos independentistas y llamándonos terroristas.
La Generalitat de Catalunya assegura que Pedro Sánchez indultará a los independentistas que se queden fuera de la amnistía. Ya lo saben, ya se han sentado con la toga, ya se han puesto en el lugar del juez, ya sabe cómo va a acabar esto. Esto es un escándalo que haría caer a cualquier gobierno serio en el mundo.
Les eleccions són aquest diumenge i les enquestes apunten que perilla la majoria absoluta del PP.
D'altra banda, els sindicats dels pagesos que mantenen les protestes després de la reunió amb el govern espanyol.
Aquesta tarda s'han trobat amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, que s'ha compromès a fer canvis i assumir algunes de les seves exigències.
Més detalls des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, el ministre Planas ha presentat als sindicats una llista de propostes, com ara la creació d'una agència estatal de control de la llei de cadena alimentària per fer-la més efectiva i garantir el seu compliment. Seguint també una altra de les seves reivindicacions, reduir la càrrega administrativa dels pagesos.
Simplificació de la càrrega administrativa per a agricultors i ganaderos i de gestió del plan estratègic. Per als petits agricultors, se restaure un règim simplificat com existia en la PAC anterior para que estén sometidos a menor carga administrativa.
Entre altres coses, Planes proposa eliminar l'obligació de fer fotografies georreferenciades i augmentar i millorar l'eficàcia dels controls a les fronteres. També defensar davant la Unió Europea el principi de reciprocitat dels productes fitosanitaris. És a dir, que el que està prohibit a la Unió Europea no es pugui fer servir a un país tercer que produeix pel mercat comunitari. Tot i les promeses del ministre, els sindicats mantenen les mobilitzacions previstes.
I a Catalunya, els pagesos, que han convocat també noves protestes demà a les Terres de l'Ebre.
Faran tracturades a diverses carreteres. Un dels objectius és tallar l'autopista P7 a l'extrem sud del país. Aquest cop s'han coordinat amb els agricultors de Castelló per sumar forces. Un centenar de tractors i desenes de vehicles s'han apuntat per participar en una marxa lenta que es trobarà al Montsià, a Alcanar.
Gràcies, Pep, que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit als esports, a l'Aleix Pariser, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, Anna.
Anava a dir, què fareu el tu dies, però primer et pregunto què estàs fent.
No, perquè ens hem fet el joc de les cadires amb l'Abel Caral.
L'Ibi ha robat el lloc.
I jo estava aquí assegut, llavors he anat a seure, i era ell, però bé, ens hem coordinat, Abel?
I tant, ens hem aixecat, n'he canviat de lloc.
Gràcies.
Què, el tu diràs què?
Doncs mira, és que és un dia, un altre cop, intensíssim esportivament parlant. Hi ha el gran nom de la jornada, Kylian Mbappé, sí, que ja ha comunicat oficialment al Paris Saint-Germain que deixarà el conjunt francès a final de temporada. No hi ha cap comunicat oficial del PSG, però sí que mitjans francesos diuen que han rebut una comunicació interna del Paris Saint-Germain confirmant que sí, que saben que Mbappé marxa el 30 de juny. Tot apunta que fitxarà pel Real Madrid, però això encara no és oficial. Trucarem avui a Madrid, trucarem a París per saber què passa amb Kylian Mbappé. I a més, el tu diràs, hem entrevistat avui Helena Fort, vicepresidenta institucional del Barça, una de les figures més importants de la junta directiva de Joan Laporta, per parlar de l'actualitat del club, de la situació econòmica, esportiva i també social del Barça. I estem molt pendents de la Copa del Rei de Bàsquet. Ha arrencat ja aquesta competició a Màlaga, demà hi ha el Manresa-Barça de quarts de final. De moment tenim el Madrid classificat per les semis, estem pendents de l'altre partit de quarts. Tot això ho comentarem amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i també amb Anaïs Martí a la tertúlia.
Doncs a partir de 2:15, com sempre, amb l'Aleix Pariser. Gràcies, Aleix, bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, que avui ja ha plogut en algunes comarques i demà ho ha de fer en principi a tot el país?
O pràcticament. Han tingut plogims, quatre gotes en alguns sectors de l'oest i el sud de Catalunya. Mira, ens deia el Pep que demà els pagesos concentren les protestes cap a l'extrem sud del país, cap al Montsià. Doncs és el Montsià on des de Castelló comença a arribar precipitacions amb una mica més de cara i ulls, cap a la Sénia, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, al llarg de la nit cap a les Terres de l'Ebre, a comarques de Lleida poden arribar amb precipitacions. Demà al matí afectaran, de manera de feble en general, les comarques de Lleida i Tarragona, amb una mica més d'alegria cap al nord de les comarques de Lleida, Pirineu i Prepirineu Occidental, que és on sumarem més aigua al llarg del dia. I durant el migdia, tarda, vespre, aquestes precipitacions també afectaran sobretot comarques de Lleida i Pirineu, però també les de Barcelona, i cap al final del dia més febles arribaran cap a les comarques de Girona. Conjunt febles, però sí que en alguns casos 5-10 litres per metre quadrat, sobretot a l'oest i al nord del país, nord en aquest cas, Pirineu i Prepirineu. Baixen les temperatures de dia, notarem en les primeres hores, però sobretot al centre del dia notarem que les temperatures no s'enfilen tant com avui, sobretot a l'interior de Catalunya.
Gràcies, Abel. Fins demà. Que vagi bé.
Fins demà. Bona nit.
8 minuts, de seguida arriba l'Albert Llimós, avui no per fer l'hora tabú, sinó per parlar-nos del seu llibre Intocables, que just s'ha publicat avui.
RAC 1. Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
La Miranda International School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, ofereix un ferm compromís amb l'educació a partir d'un programa acadèmic multilingüe i tecnològicament avançat. Et convidem a la nostra jornada de portes obertes el proper dissabte 17 de febrer a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda, an inspired international school. Discover, love and learn.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 10 i gairebé 10 minuts. Normalment l'Albert Llimós ens acompanya, ja ho sabeu, els dimarts, algunes vegades els dimecres, amb la seva secció de l'Hora Tabú, on tractem temes que, doncs, a vegades no són còmodes d'abordar, però avui l'hem convidat perquè està d'estrena. La temàtica tampoc és senzilla. Avui surt a la venda Intocables, quan el poder es transforma en abús, un llibre on l'Albert hi repassa alguns dels casos que ja ha anat publicant aquests darrers anys al diari Ara sobre abusos sexuals, però que també relata allò que els periodistes moltes vegades no podem fer als mitjans, que és expressar els nostres sentiments o també la nostra percepció personal dels temes que tractem. Albert, bona nit.
Què tal, bona nit.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt content de que m'invitis aquí avui i també molt content pel dia que significa, no?, aquest primer llibre de no ficció.
T'has tret un pes de sobre? Perquè m'has parlat moltes vegades d'aquest llibre, crec que des del dia que ens vam conèixer deies, tinc molt de... i el llibre, no?
Sí, jo crec que m'ha servit per ordenar i per reflexionar molt sobre la feina que he fet els últims 6 anys. Pel tipus de contingut, no?, per aquesta temàtica tan difícil, sempre hi dones voltes a la responsabilitat que tens com a periodista a l'hora de publicar aquestes històries, el compromís amb la gent que et fa la confiança per explicar els seus traumes, el seu dolor, però potser ho tenia tot una mica dispers, no? I crec que posar-ho en un llibre m'ha ajudat una mica a ordenar-ho i també a veure el camí que hem fet.
Clar, això és el que t'anava a preguntar, que quin és l'objectiu al final de fer un llibre? Tu has escrit 2 novel·les, si no m'equivoco, però clar, eren de ficció, i això de ficció, aquest llibre, no en té res, parles d'una realitat pura i sobretot dura. Clar, tens normalment l'aparador del diari, però optes per fer un llibre. Què t'ha donat aquest llibre que no et dona, doncs, poder publicar aquests casos al diari?
Vas més enllà, no? Vas més enllà. Hi ha molta reflexió i és veritat que el fil conductor, la història neix aquí, de fet, en aquest estudi on estem ara, neix aquest llibre perquè amb l'Albert Tom va fer una entrevista i l'editora, la Mireia Lite, va escoltar, llavors em va proposar aquest llibre. I el que buscàvem una mica és convertir el periodista, però a la vegada la persona, l'Albert persona, l'Albert periodista, en una espècie de fil conductor per fer aquest viatge que al final ha fet la societat. Nosaltres hem aportat un petit granet de sorra, no?, aquest canvi, no?, que ha representat el feminisme, que ha representat el Me Too. Nosaltres hem intentat aportar una feina amb determinació, però també amb tota la modestia del món. I bé, doncs, amb totes aquestes històries, a través d'aquest fil conductor del periodisme i del periodista a la vegada i de la persona, doncs, construir un relat, no?, que acompanyés aquest viatge que ha suposat per a la societat, no?, la transformació a nivell social del que implica aquesta lluita contra els abusos, contra l'assetjament, contra l'abús de poder, sobretot.
Clar, la gent que t'ha anat seguint amb la teva trajectòria sap que vas començar fent esports, no?, primer a la SER, després a l'Ara. Es crea aquest departament, no?, de periodisme d'investigació, però al final t'acabes pràcticament especialitzant en temes d'abusos, no?
Sí, set el segell que, no?, l'etiqueta que porto des de fa 6 anys, per casualitat, ho explico al llibre, no?, va ser perquè la meva directora, l'Esther Vera, un dia tenia encesa la televisió i va aparèixer la figura vulgar, diria fins i tot, de Larry Nassar, que és el metge de la gimnàstica americana,
sí,
que va abusar de 150-200 atletes, entre elles Simone Biles, no?, la millor atleta gimnasta de tots els temps, i va fer aquell exercici, no?, una mica simple però a la vegada intel·ligent, de dir, tu vens del món de l'esport, estic mirant això passa als Estats Units, òbviament el que passi a Boston passarà a Barcelona.
Per estadística, a més, també, no?, això d'haver passat aquí, també.
I a més va dir, et serà fàcil, no?, perquè tu has fet esports. I a partir d'aquí va ser començar a fer un reportatge, comences a entrenar la mirada, entens el que és l'abús. Jo no entenia. Jo era un tio de 36, 37 anys. Crec que amb uns valors o amb una mirada, crec que educada, però no és suficient. I jo posava en dubte moltes de les coses que m'explicaven.
Què és, doncs, l'abús per tu ara?
Què era? No, perquè tu quan pensaves en abús, jo pensava en la part física, en la part tan evident, no?, de que hi hagués violència, no? I de sobte em començo a trobar moltes noies i molta gent jove que et comença a explicar aquelles històries de l'entrenador que li fiqui la mà per dins del pantaló, que la doble en edat, que és una noia de 16-17 anys, que no té aquelles eines. I hi va haver un moment que em vaig quedar al diari pensant, tot això es mereix un article periodístic? Estic fent alguna cosa que té sentit? I va ser una companya, com no dona, la Montse Riart, que em va fer entendre la percepció individual i el que significa l'abús. Em va fer una explicació que em va permetre a mi, com a home, a entendre moltes coses, i a partir d'aquí és evident que el viatge que he fet a nivell personal...
Bueno. Després en parlarem també d'aquest trajecte personal, però et volia preguntar si recordes el primer de tots, el primer cas que t'arriba, el primer cas que et crida l'atenció.
El primer cas és, parteix d'això, de la premissa de anem a mirar què passa al món de l'esport a Catalunya. Però clar, com comences? No tenia una pista, no tenia algú que em va dir mira't aquest entrenador de natació, mira't aquest entrenador de bàsquet. I vaig utilitzar el mètode més primari, però a vegades el més efectiu, i ho puc dir amb, crec que amb una mica de coneixement de causa després d'aquests 6 anys, que és sistematitzar una recerca a tothom. O sigui, vaig començar a buscar jugadores de bàsquet dels anys 90, de la primera dècada del 2000, d'atletisme.
Però què vols dir, buscar?
Porta freda, noms. I porta freda.
I preguntar.
Estic intentant fer això. Clar, era el principi, no teníem un manual, ningú t'havia explicat, això no s'explica a les facultats. Ara potser es comença a explicar, perquè jo ho començo
ara
a explicar.
Ara tu ets professor, també.
Però, clar, no tenia un mètode, no tenia la manera, i va ser tan rudimentari, potser tan naïf, fins i tot, de fer aquest exercici, però de tant en tant et trobes algú que et deia bueno... I quan ves que dubtaven, dius, aquí hi ha alguna cosa.
Però això és anar picant moltíssima pedra.
Molta. Més de 500 persones amb el primer reportatge, més de 1.300 o 1.500 amb el cas de tota la investigació que hem fet al món de la cultura i de les arts escèniques.
1.500, què vol dir?
Contactar més de 1.500 persones fent aquesta pregunta, de les quals una tercera part...
Són moltíssimes hores.
Són moltes hores, tinc la sort que el diari ha fet aquesta aposta, que l'Ara va fer aquesta aposta, i després d'aquests, pues, una tercera part potser són cafès.
Déu-n'hi-do. Clar, quants casos d'abusos diferents creus que t'han arribat durant aquests anys?
Arribat i que no han publicat, segurament que més de 150 noms d'agressors. Mira, per curar-me en salut diria presumptes agressors, perquè no tots ho puc tenir confirmat, però més de 150 o 200 segur. Això vol dir pues, més de 2.000 persones contactades al llarg d'aquest temps, del qual hem publicat un 2 o un 3%.
Un 2 o un 3%?
Sí, és que hem publicat molt poc, perquè a vegades un dels grans atacs que se'ns fa aquesta feina que hem fet, i no només l'Ara, molta gent, vull dir, aquí crec que hi ha una feina conjunta d'una part de la societat, dels mitjans, no?, que han agafat aquesta lluita. Una de les grans crítiques sempre ha estat el dir això no és per tant, són adultes, una noia de 20 anys s'ha de saber defensar davant del seu professor, davant de... no és tan fàcil el mecanisme aquest. I nosaltres publiquem quan hi ha un patró, quan tenim molts casos. Hi ha moltes hores de reflexió abans de publicar un tema d'aquest tipus, perquè sabem que això pot canviar i destrossar la vida amb algú. I a vegades veus que les conseqüències que deriven d'això, i fins i tot et pot arribar a saber greu. Però llavors penses, és que tinc 15 persones que m'han explicat situacions, no, d'aquesta persona, i elles també van patir molt, i a elles se les va qüestionar, i elles van haver de silenciar-se. I llavors és quan tires endavant. A vegades fiquen nom i cognoms de l'agressor, algunes vegades hem optat per una...
No sempre es pot, no tampoc.
No sempre, per això, per responsabilitat, per valorar quin tema, en quin cas ho pots fer, en quin no.
El llibre també expliques, Albert, que hi ha noms que surten fins a 6 vegades a les llibretes, no? Però que no els has pogut publicar. Això et fa ràbia en alguns casos, que dius, és que sé que aquí hi ha alguna cosa,
no.
Però no tinc prou elements i m'encantaria poder-ho publicar i no puc.
Hi ha molts llops en aquest món, i tenim algun cas de tenir 6 casos referents amb algú, però no poder fer perquè són persones poderoses, perquè són persones que poden posar en risc algunes de les persones que han fet la confiança, digue'ls-hi víctimes, digue'ls-hi com vulguis, i per tant per responsabilitat, per protegir-les, no només per protegir el periodista, per protegir-les també amb elles, No ho hem fet encara, però no he acabat.
No has acabat,
sí,
eh?
Sí, he acabat amb... No crec que...
Has acabat la porta oberta de recerca de casos,
correcte,
no? O sigui, però no, encara tens casos per publicar.
Aquests temes que tinc l'espina clavada, jo vull continuar. I la gent que em contacti, la gent que sap que estem darrere aquestes històries, que sàpiga que nosaltres seguirem escoltant i que tenim casos de persones molt conegudes en aquest país, a tots els nivells... Que
però molt poderoses, molt Albert, què vols dir? Poderoses econòmicament, políticament, són gent coneguda, músics...
A tots els nivells, sí, sí. Sí, és que et podria llistar totes les professions de l'AUCA i en totes tindria uns quants noms.
Són gent que tu durant aquests anys, sabent això, te les has creuat o te les has trobat en un acte i has hagut de parlar fins i tot?
Sí, i fins i tot gent que m'ha trucat.
I per altres temes?
No, m'ha trucat i m'ha dit, m'estàs investigant?
Jo surto en aquestes...
No, m'estàs investigant, m'ha arribat que m'estàs investigant i li he hagut de dir sí. Com tants altres, però és que és veritat, és que tenim tants casos que tenim molts. Ara, ho farem bé, és que ho hem de fer, és que ho he de fer bé, és que no em puc equivocar. Mm-hmm. Jo no puc llançar-me a la piscina amb un o dos casos, amb una situació, fins i tot amb molt dolor, perquè aquella persona que em va fer la confiança d'explicar aquesta història, l'hauré fallat a molta gent. I això és probablement més espina que no pas el no poder publicar segons quins temes, que és aquella persona que li vas donar una certa esperança, perquè al final... necessiten aquesta justícia, necessiten segurament, no?, fer les paus amb aquell mal, aquell dolor que va patir. Jo li vaig obrir una porta d'esperança i quan veu que es van publicant temes i el seu no, en certa mesura, jo l'he fallat.
Això t'ha fet patir, també, a tu.
Això m'ha fet patir molt.
En aquests anys heu publicat molts temes, alguns de grossos, per exemple, el de l'Institut del Teatre, el de l'Albert Benages, el de l'Aula de Teatre de Lleida. T'he sentit a dir alguna vegada, o t'ho he llegit, que dius, aquí encara no hi ha hagut l'autèntic Me Too. Encara queda per sortir, tu creus, l'autèntic Me Too, un cas més gros que aquests que hem dit ara?
Sí.
Jo però ho saps perquè n'estàs convençut? Perquè
no,
saps
sé perquè tinc,
concretament
perquè els meus llibretes ja m'ho diuen. I perquè si surt un percentatge petit, irrisori, de tot el tema dels abusos, al final hi ha un percentatge molt petit que se sap. Per tant, queda molt per sortir, queda moltes coses per destapar. Però és difícil, ho entenc, i no tothom està en el mateix moment, i quan surt un tema hi ha gent que s'envalenteix, però hi ha altra que necessita molts més temps, molts més anys. Jo vull creure que acabaran torres més altes.
Un dels temes comuns també que surten en molts dels casos és el de la prescripció, no? Quan les víctimes en són conscients, doncs moltes vegades han prescrit els casos, aleshores el fet de no poder-ho judicialitzar, es necessiten més testimonis recents. Clar, aquí hi ha un problema també amb la llei, no? Que no empara a aquests casos o que les víctimes, tu te n'hauràs adonat, més o menys quants anys triguen a reconèixer que allò ha estat un abús?
Molts, fins als 40, fins als 50 anys moltes vegades. Ara jo crec que comença a haver gent que abans ho verbalitza, però per això hi és el periodisme. Jo sempre ho dic, nosaltres no hem fet de jutges, nosaltres hem explicat fets. Però som l'última... i l'única sortida per a molta gent per buscar aquesta reparació perquè el seu cas pot ser està prescrit. Mm-hmm. Pot ser perquè el seu cas judicialment no s'hi pot fer res perquè no s'embarcaran en un procés judicial que tardarà 4 o 5 anys, que els costarà 5 o 6 mil euros o el que sigui i que no tenen garanties perquè no tenen cap prova. A vegades l'abús és en aquell terreny tan íntim, en aquell terreny de tants matisos. És que no és fàcil identificar un abús. Molta gent no, tarda molts anys a identificar, a mi m'ha passat, jo he estat víctima d'una manipulació i per tant a vegades el periodisme és l'única manera de que es faci algun tipus de reparació i de justícia, entenem que no som jutges, eh?
Però molta gent s'escuda, no?, en això, de dir clar, si no hi ha condemna, no hi ha delicte, per tant no ha passat res, no? I tu al llibre també vols demostrar que hi ha molts casos que per diferents motius no s'han pogut jutjar però que no per això deixen de ser molt greus.
Clar, jo em trobo, i hem tingut polèmiques i se n'ha parlat molt, de molta gent que ha dit com que no hi ha cap tipus de sentència, no hi ha res judicialment, tot això és fals. I el seu argumentari és posar més en valor un testimoni que és el de l'agressor, ALDE, els 15 testimonis, els 12 testimonis, els 8 testimonis que et recull aquell diari de persones que han viscut en primera persona i que ho han patit durant anys. Això, per mi, aquesta hipocresia com a societat, no? De posar més en valor la persona poderosa, la persona que té els altaveus, que té la capacitat, el diner, el poder, el que sigui, perquè tots els seus amics poderosos també el defensin, a aquelles 10 o 12 persones que, perquè et dic, nosaltres sempre anem al patró, no estem parlant d'un cas o dos només, doncs menysprear, no?, el significat d'aquestes persones.
Has arribat a entendre, amb tota aquesta trajectòria, parlant amb aquesta gent, veient aquests casos, per què creus que actuen així els agressors o els abusadors? I veus algun tipus de patró?
Al final, és l'herència biològica i cultural, no? de com l'home, no? Perquè el 99,9% dels casos són d'homes, ha actuat, si ha hagut impunitat i mai ha passat res, doncs continuen fent-ho. I després perquè, bueno, la sexualitat, molta gent no sap posar els límits, no? I no sap marcar les línies vermelles i no té cap tipus d'ètica, no? A l'hora d'aturar-se, no? Patrons, m'he trobat tot tipus d'agressors, no? Des de l'admirat, que tothom l'estimava i que ningú ho diria, al que és més matusser, no? I va de cara. Però aquests que acostumen a caure. Normalment els que són perillosos i els que hem intentat destapar són els més llestos, no? Els que no utilitzen la violència, són civilins, manipulen, fan un abús de poder, que és el concepte important.
No explicarem massa més, perquè evidentment volem que la gent es llegeixi el llibre, però un dels casos que expliques al llibre és el de la Margarida, que en un dels moments dius que acabes plorant, no?, després de tot el que t'explica. Has plorat molt, em sembla, durant escoltant tots aquests casos, no?
Soc una persona molt freda i molt racional, i a vegades continc bastant les emocions, però el dia de la Margarida, tornant de casa seva, vaig tornar fins i tot per una carretera més comarcal per evitar l'autopista, crec que és el dia que he plorat més de la meva vida, i ho dic, i se m'havien mort els avis feia poc, i fins i tot aquell dia vaig sentir una... em vaig trencar per dins i vaig entendre el patiment, no?, del que significa aquest trauma que afecta tanta gent. He plorat, sens dubte, però al final aquí jo sóc un simple acompanyant, un vehiculador de totes aquestes històries, que crec, i l'exemple de Margarida crec que n'és un exemple molt clar. Crec que també, tot i que és un llibre de no ficció, crec que hi ha de capítols o una part que sembla una novel·la, no? Per ritme, pel tipus de relat, crec que és un llibre que es pot entendre com una novel·la pel tipus de relat que hi ha.
Me l'he llegit en 24 hores, vull dir que es llegeix i són 180
pàgines. 180-190
pàgines.
I crec que aquesta història de la... Gràcies. De la Margarida crec que és un exemple, no? I me l'estimo molt. He parlat amb ella fa mitja hora, abans de començar el programa.
Carai. The only road I walk alone where beauty nails me. Hem d'anar acabant, Albert. Clar, ara què? No vols fer més cafès? Vols treure'n alguns, com deies, dels que ja tens començats?
Sí, no vull obrir noves etapes perquè m'ha afectat a nivell psicològic, l'emboirament, com ho vaig definir, no? Arribar al diari que de sobte el teu cap exploti, em va passar fa 2 anys. Per tant, que no només crec que és per la temàtica, també crec que és pel tipus de feina, per l'exigència que hi ha darrere tot això. Per tant, no vull obrir més etapes, més carpetes, però també tinc un missatge per a certs agressors, que no dormin tranquils, que continuarem. I m'agradaria que la gent que sap que estem darrere alguna història, que ens faci confiança, perquè tenim moltes històries encara per explicar.
Acabo. Aquesta factura personal que també has tingut tractant aquest tema, m'imagino que ha valgut la pena, igualment.
Absolutament, absolutament. He estat de baixa, ho he passat malament, però és un viatge apassionant que m'ha permès conèixer gent meravellosa i, sobretot, veure que aquesta nostra professió, no, que a vegades està tan denostada i que a vegades tan criticada, pot servir per canviar petites coses, no? I perquè molta gent que ha patit et somrigui, t'abraça i digui: m'has fet la vida millor, ho has ajudat, simplement m'has donat la mà per fer la vida millor. I crec que això t'ho retorna tot i val la pena, i ho tornaria a fer, sí.
Gràcies, Albert, per tota aquesta feinada que heu fet des de l'ara i amb aquest llibre.